Al matí, amb Raquel García. Dijous més tornen els nostres prescriptors i, com sempre, el que fem és donar primer la benvinguda a en Pep Carpena. Pep, bon dia.
Bon dia, hola.
Bon any, perquè bon no ens havíem
bon
vist.
Any, bon any.
Han anat bé les festes, tot, sí?
Sí, sí, de fet, jo m'estava preguntant, segur que em trobaran més grassonet, no. Perquè després de les festes tothom guanya un parell de quilos, no?
Sí, sí, els accessos, jo et veig estupendo,
doncs
com
ja
sempre,
doncs ja està.
Has regalat molta cultura? T'han regalat molta cultura?
No.
No?
No. No, a mi em van molt les coses electròniques. Ah. Vaig demanar cosetes
tecnològiques. Gadgets,
soc
gadgets,
molt de gadgets d'aquests, sí.
De fet, ja té el seu supergadget, o sigui, sí. la seva tablet, preparada, amb tota la informació, perquè ja sabeu que en Pep el que fa doncs, és infiltrar-se als teatres de tot Catalunya per veure doncs, aquelles obres que després doncs, analitza. No sé quina has anat a veure aquesta setmana.
Doncs mira, aquesta vegada tinc
una... T'has quedat a casa?
M'he quedat a casa aquesta vegada.
Uh-huh.
Aquesta vegada no he anat a Barcelona, sí, em vaig quedar a Sabadell i us parlaré d'una proposta un xic diferent. Vaig anar al Teatre del Sol, que estan fent una proposta teatral prou interessant. He anat a veure La cantant calva. Mira, primer he pensat que seria interessant repassar una mica la història d'aquesta peça teatral, si us sembla bé.
Perfecte.
L'autor és Eugeni Ionescu, que va néixer a Romania el 1909 i va morir a París el 1994, és a dir, del segle XX, no està tan lluny. La cantant calva va ser la primera obra que va escriure cap al 1950 i és important remarcar que aquest text és considerat un dels més representatius del teatre de l'absurd. Després ja en parlarem d'això. És bastant curiós com l'autor es va inspirar per escriure aquesta obra. Sembla ser que mirava d'aprendre anglès, ell estava vivint a París i... hi havia un mètode concret, que no recordo el nom, que tenia uns diàlegs força estranys. Jo m'ho imagino com en frases molt bàsiques, no? Tipus, my mother is rich and today is very hot, o sigui, frases una mica inconexes. I el cas és que això el va motivar a escriure una obra diferent, una obra fora del normal, una obra absurda. Hi ha una cosa curiosa també en la tria del títol. Sembla ser que d'entrada en Eugene va decidir posar-li Sense esforç en anglès, però sembla ser que assajant, ja quan estaven a punt d'estrenar, hi havia un dels actors que feia un monòleg bastant llarg i una de les frases sembla ser que parlava d'una institutriu rossa i ell en l'assaig, no se sap ben bé per què, en comptes d'institutriu rossa li va sortir cantant calva. I així va quedar el títol, que en realitat no té molt sentit, no?
No.
Perquè quan estàs fent teatre, equivocar-te d'institutriu rossa a cantant calva és bastant absurd.
Absurd, absurd, no? Mira, tots dos hem pensat la mateixa.
Doncs mira, la
sí,
cosa,
exacte,
la
sí.
cosa va anar així. I us preguntareu, de què va l'obra?
Uh-huh.
Doncs mentre estava escrivint aquestes ratlles, vaig mirar de fer un resum de l'obra, però em vaig adonar molt ràpid que si mirava de fer la sinopsi també em sortia o també resultava absurda. Així que perquè us feu una idea del que és una representació d'un text que no és normal, que és absolutament absurd, que no té cap mena de sentit, i el que sí que us puc dir sense por d'equivocar-me és que està ambientat a Anglaterra. Ara us explicaré una mica qui és que fa aquesta obra al Teatre del Sol. La companyia que l'està fent, vaja. El director és en Ramon Ribalta i el representen a la Biblioteca del Teatre del Sol. Pels que no hi heu anat mai, és una sala molt petitona, amb un aforament d'unes 40 persones, cosa que fa que sembli que estiguis veient teatre ben bé al menjador de casa, molt a prop dels actors. I això, la veritat és que mola moltíssim.
Uh-huh.
Els actors que ha triat en Ramon són en la seva majoria del planter del teatre, per tant no cal aprofundir-hi molt, a excepció d'un actor que fa justament un dels papers potser més agraïts, que és el paper del bomber, que el fa en Chekhov Gorina. La feina que fan està molt, molt repartida. Hi ha una parella que potser té una mica més de text, però en general tots si fa no fa porten el pes de l'obra en bastant, bastant conjunt. Us he d'explicar més coses d'aquesta obra.
Vinga,
i és que no és la primera vegada que es fa el Teatre del Sol, ja la van fer a finals de 1993, evidentment amb un repartiment completament diferent.
I per què? Perquè s'hi han tornat a posar, doncs, i què volen aportar de nou?
La resposta és que, bé, jo conec molt el Ramon i és la seva, diríem que és la seva obra fetitxe o la seva obra
la nineta dels seus
preferida,
ulls, no?
Han anat passant els anys i, a veure, també suposo que també es va fent gran i l'ha volgut tornar a repetir. Us he d'explicar també que l'estrena de l'obra a França ara ja fa 50 i pico d'anys, la reacció del públic va ser força contundent, fins i tot sembla ser que van tirar cadires per l'aire, és a dir, la gent no ho va acabar d'entendre. Així que en aquell moment va ser una autèntica bogeria. Es va saltar totes les normes, tot i que a la llarga sembla que li ha anat sortint bé. I és que, i això és molt important, això que diré ara,
a veure,
s'ha de tenir en compte que a París aquesta obra es representa ininterrompudament des de 1957.
De veritat, sí, sí, en sèrio. Fort.
Sí, sí, i el mateix teatre. És rècord mundial de permanència.
Així ostres, que llavors vol dir que
bé,
funciona,
alguna cosa,
no?
Alguna cosa té que fa que aquest teatre de París on es representa, que té 90 butaques, estigui cada dia ple.
Haurà d'anar, en Ramon Vilalta, a veure, doncs, allà a França,
veure,
com ho fan.
Com ho fan, a veure si està... Segur que l'ha vista, eh?
Segur,
el Ramon
Vilalta
segur
que
l'ha vista. I avui faré una cosa una mica rara o diferent, i és que per il·lustrar, com que no tenia cap tall de veu, us llegiré el fragment de com comença l'obra, vale?
Molt bé.
Perquè així potser es fa una mica la idea de què significa això de teatre de l'absurd.
Doncs mira, a veure si la B ens pot posar doncs una sintonia base, mentre
és molt curt, estem parlant
fragment
de quatre frases, però...
És igual, quatre frases, i fins i tot perquè em sembla que han de sonar unes campanes, no sé si pot buscar, ara li faig allò, la trampeta, perquè l'aviso
sí,
un poc.
Sí, és fàcil trobar set campanades o no? Sí? No, és molt difícil.
És molt difícil. Doncs la sintonia,
no,
la
mira,
sintonia.
No, que ens les faci ell. No?
Vinga, Sergi, bon dia.
Set campanades, no t'escoltis, eh?
Vinga, doncs va, que ens posi la sintonia.
Pam, 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 pam.
Apa, són les 9. Hem menjat sopa, peix, patates amb bacon, amanida anglesa. Els nens han begut aigua anglesa. Hem menjat bé aquesta nit. Això és perquè vivim als suburbis de Londres i el nostre cognom és Smith. Com et quedes?
Doncs absurd. Va, doncs, totalment absurd.
Doncs jo,
ja per començar amb les 7 campanades, que el Sergi ho ha fet bé, eh?
No, ell ho ha fet perfecte.
I ja et diuen que són les 9, o sigui que
sí,
aquí ja comencem
malament,
bé, no? I després tota aquesta ironia, no?, de com mengen, no?, i com viuen la gent dels suburbis de Londres.
De debò, si pots, si tens un forat,
aniré,
vés a veure-la, perquè
aniré.
És molt curiós. Vale?
Va.
És un despropòsit, i suposo que aquesta és la gràcia, i pot fer molta gràcia...
O no, clar.
O gens de gràcia.
Quina va ser la reacció del públic?
Un minut i quinze... Un minut... No, la gent va riure.
Ah, val.
He de dir que vaig anar-hi a l'estrena.
Clar, és una...
No compta gaire. Les estrenes no compta gaire perquè...
La gent molt coneguda, no?
Gent familiars i...
Amics,
i això, però,
mitjans...
Però no ho dic per desmereixer-la, eh? Ho dic perquè realment... Quan fas teatre i el primer dia acostuma a venir gent molt del teu entorn o de l'entorn dels actors, i és fàcil que la cosa agafi un volum que potser no és després el que es mantindrà, però potser sí. Així que us he de recomanar que hi aneu, no us ho passareu gens bé. Absurd, oi?
Home, i tant, a la línia.
He volgut colar un gag al final. Va, Teatre del Sol, a la biblioteca, dissabtes i diumenges, fins a finals de febrer. No us despisteu, perquè jo recomano que l'aneu a veure.
Doncs recomanació feta, anirem a veure-la, eh? Aquesta obra absurda, però que doncs, tothom sí o sí ha d'anar a veure-la, no?
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Pep, que em sembla que marxes o
sí,
et pots
marxo,
quedar?
Sí, marxo, me'n vaig i deixeu marxar.
Home, i tant, ja has fet la bona feina.
Petonets,
de cada dijous.
Eh?
Una abraçada.
Adéu.
Adéu, Pep.
Doncs ara, molt bé, Bea. Sergi Bracons, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, suposo que avui portes molta teca, perquè déu-n'hi-do, no? El 2019, comença moltes
fort.
Estrenes.
Comença fort.
I suposo que alguna de les que ens proposaràs és interactiva.
Ah, no. Doncs mira, aquesta no l'he portat
no
aquesta setmana.
Portat,
la vaig
Black
veure,
Mirror?
La vaig veure just fa un parell de dies.
Doncs aquesta te la poso de deures per la propera Vinga. Setmana, no? Perquè jo crec que és una de...
Sí, sí, és algo novedós, sí.
Vinga, doncs va, quines has portat?
Doncs avui he portat tres estrenos, una que es va estrenar fa res, a més és de l'HBO Europa, que ja comencen a sortir sèries europees, i després les altres dues us porto una que és molt similar a The End of the Fucking World, que si la veu veure...
Boníssima, m'encanta,
doncs
sí.
Doncs és algo semblant,
ah,
i per últim porto una així de superherois, que l'estrena DC, i és la primera sèrie que fan de superherois, als Estats Units ja l'han tret a tota, i la veritat és que ha tingut crítiques... tant dolentes com bones, però tots aquells fans de les sèries de superherois i això diuen que és una de les millors que s'ha fet.
Perfecte.
O sigui que tenim una mica de tot.
Doncs vinga, va, comencem per la primera.
Exacte, amb la de l'HBO Europa, que es diu Succés. Posarem un ratillo tràiler, però el que passa que aquest no l'he trobat ni en anglès, sinó està en croat i llavors doncs...
doncs mira, doncs a veure com sona.
Želite znati što je uspjeh? Moraš znati što hoćeš. Bolji posao,
bueno, više love. Amb la música ja ens ambientem una miqueta, sant, perquè si hem d'entendre el que volen dir, allà en el tràiler està subtitulat al castellà, però clar, aquí no el subtitulen. És una sèrie que s'ha estrenat aquest 6 de gener i està ambientada a Zagreb, que és la capital de Croàcia, una sèrie de 6 episodis escrita per el macedoni Marjan Alepski i dirigida per Dani Stanovic, que és un gran director que va guanyar un Òscar el 2001 per una pel·li que es deia En tierra de nadie. A la sèrie doncs, comença a presentar-nos a quatre desconeguts, dels quals seran els quatre protagonistes. I aquests quatre protagonistes estan condemnats a trobar-se. Per començar tenim el Kiki, que és un pare de família amb dificultats que està a punt de perdre la seva casa. Tenim a la Blanca, una jove noia que viu en una relació abusiva amb el seu nòvio que es diu Víctor. Llavors tenim a la Vinca, que és una dona casada que acaba d'ascendir en el banc, i en Harris, que és un arquitecte que es veu forçat a treballar en un projecte dubtós. Llavors tenim el Víctor i la Blanca, que són nòvios, i ella abusa molt d'ella. Llavors, una nit, una freda nit en un parc croata, tenim a la noia i el noi, i aquests altres tres protagonistes que ronden pel parc. Aquests tres protagonistes veuen que la Blanca està sent maltractada pel Víctor i acudeixen a defensar-la una mica, però la defensen tant, que acaben, doncs, matant el noi.
Ostres.
I ningú es vol veure implicat en aquest assassinat perquè aquest noi és el fill d'un dels capos criminals més perillosos de Zagreb. Llavors aquí comença una mica tot el tema d'aquest thriller, que la veritat és que ha tingut bastantes bones crítiques, i jo ja he vist un parell de capítols, i el que m'ha semblat més interessant d'aquesta sèrie és que és una gran oportunitat per poder veure com fan les sèries en territoris que no són els que nosaltres estem acostumats. Perquè, per exemple, tota aquesta gent que viu a l'est, quan parlen no tenen el mateix to de veu que nosaltres els catalans o espanyols, o més aviat podríem dir els occidentals. Llavors no fan gaires èmfasis en algunes parts, i això de vegades sobta una mica, perquè en situacions molt tenses sembla que parlin com molt, molt tranquils. I bueno, és una manera també de veure que no tot és com nosaltres ho veiem. Llavors només són 6 episodis, o sigui que és divertida i curta, i és una petita radiografia de la societat de Zagreb, tant en el tema de que ells han avançat molt en tema d'empreses i estan creixent molt en el tema de negocis, però per altra banda han deixat de banda, doncs encara segueixen sent una societat molt masclista, amb molt tema de drogues, de delinqüència, i això doncs no, o sigui, molta corrupció, i també el tema és molt aquest, el de la sèrie, sobretot de la corrupció i molt de la violència de gènere, que allà la deuen patir una barbaritat més que aquí. Per això la sèrie gira entorn, sobretot, de totes les dones que surten a la sèrie estan maltractades, o les han maltractat els seus pares o les seves parelles, etc. I una de les grans virtuts d'aquesta sèrie és que sense tenir grans estratagemes ni gaires girs del guió ni res, no t'avorreix, sinó que et desperta un... necessites veure el següent capítol. I com que només en són 6, és una sèrie bastant ràpida de veure i bastant interessant, la veritat.
O sigui, una d'aquelles sèries que són addictives.
Exacte.
Què més?
Vinga, doncs ara portem una que és la més semblant a The End of the Fucking World, que escoltarem un moment el tràiler. Aquest sí que està en anglès, però en castellà de moment no he trobat cap, i es diu Sex Education.
I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. gosh, my mom is a sex guru.
So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum?
Trust me, you don't.
No, I love you so bad.
This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. Love you so bad.
Vinga, doncs mira, ja una mica amb el tràiler ja s'ha escoltat quatre coses.
Ja ens posem una mica en situació, no? Em sembla que serà molt divertida també, aquesta, no? I diferent.
Doncs mira, és en el tràiler, a més una sèrie que s'estrena aquest 11 de gener, s'estrena penso que demà. Llavors no se sap gaires coses perquè s'estrenen a Netflix i és una de les principals apostes de Netflix per aquest mes de gener. Treuen bastantes coses i bueno, però és una dramèdia adolescent protagonitzada per Gillian Anderson, que és una actriu que bueno, a mi m'agrada molt, la recordem per exemple a Expediente X, tot i que Expediente X potser no és on fa el seu millor paper, i Lance Butterfly, que és el protagonista del joc d'Ender, de la qual ja hem escoltat el seu primer tràiler que han tret. I doncs aquest noi, l'Austin Milburn, és un noi verge, una cosa... I la seva mare...
És terapeuta,
és terapeuta,
no?
Terapeuta sexual, exacte. Llavors, doncs, ja aquí ja
quina
tenim la
combinació,
seva...
Sergi, o sigui... Pobre noi, no?
Exacte. Llavors, alguna cosa no és que li facis passar el gràcia, però intentarà, doncs, utilitzar que la seva mare és terapeuta sexual... per juntament amb una de les estudiants que té a l'institut, que es diu Emma McKay, bueno, que ella es diu Maeve, però la protagonitza la Emma McKay i el seu millor amic, iniciaran una clínica de teràpia sexual clandestina a l'institut. O sigui, de tot el que li explica a sa mare, ells fan una teràpia, o sigui, una clínica de teràpia sexual clandestina a l'institut, perquè tota aquella gent... I llavors també tracta molt tot aquest tema dels adolescents, quan
home,
es fan
mira,
grans...
Si aprofita els coneixements de la mare, no? Que és un expert, que és terapeuta, almenys segurament
ens
ajudarà amb els joves.
La mare fa molta gràcia, perquè li parla com sense pèls a la llengua i ell és com una mica més tímid, i llavors doncs fa molta gràcia. Al començament del tràiler doncs, sembla que, ja com m'has dit tu, sembla com una comèdia, però a mesura que avança sembla doncs, adquirir més tocs de drama adolescent i de cerca d'identitat sexual, o sigui que va més enllà d'una comèdia, et fa molt riure, però també intenta ajudar més els adolescents i a veure doncs, en aquestes èpoques cadascú doncs, descobreix les seves sexualitats, uns van cap a una banda, els altres cap a una altra i doncs, cadascú és lliure de triar la seva identitat sexual i és el que s'ha de fer, no t'has de guiar pel que siguin els altres i llavors aquesta sèrie també et ve a dir una mica això, dintre de la comèdia. I poca cosa més tinc de dir d'aquesta sèrie, que crec que, bueno, és una sèrie de 8 episodis que podem veure a partir de demà a Netflix i crec que serà una sèrie bastant comentada i bastant divertida de veure, si més no.
Doncs segurament, nosaltres l'apuntem, aquesta, doncs, com una de les sèries que hem de veure també sí o sí. Què més?
I per últim tenim aquesta sèrie de DC Comics que ha tret la seva primera sèrie... A Netflix ja han tret algunes pel·lícules, com per exemple aquesta última entrada de l'Aquaman, que la vaig anar a veure i, bueno, està entretinguda, la veritat. Doncs posarem un moment al tràiler, que també està en anglès.
Are you sure it's him? We called Gotham PD. He hasn't been seen for over a year.
What was that?
Disappeared, they said.
They thought he might be dead.
Why come here? Why Detroit?
The weather.
Where's Batman?
Hey, little birdie's alone.
Let's just hope the hell he's passing through.
I'm Detective Dick Grayson.
Doncs molta acció, no? Sembla, pel que estem escoltant d'aquest tràiler.
Una altra sèrie que arriba a Netflix, als Estats Units ja està finiquitada, aquesta primera temporada de Titanes, que la veritat és que hi ha molts i molts i molts superherois, o sigui, jo crec que tindran per fer diferents temporades. A més, a cada capítol ens van introduint dos, tres personatges. Narra la història de la reunió d'un grup de joves superpoderosos que liderats pel Robin, el Brandon Twaits, que s'ha separat una miqueta del Batman, en el qual també apareixerà després el Batman, però ja veurem què passa, doncs hauran de tenir una gran conspiració global, com avui en dia passa a totes les sèries o pel·lícules de superherois que han d'anar en contra algú que els intenta doncs, doncs matar a tots, almenys és el que ens diuen a la sinopsi, perquè si és segons sembla, fins al moment la sèrie no tindrem cap idea del que passa, ja que cada capítol ens van presentant un parell de personatges i no acabem de veure mai, que sí que hi ha batalles, escenes d'acció on hi ha batalles i es peguen amb uns i amb altres, però no veiem ben bé cap on tirarà aquesta sèrie. Llavors doncs tenim un munt de superherois, un munt, i un munt de guionistes que sempre han fet referència a les adaptacions de DC i han decidit doncs que aquest nucli del grup seria el Robin, la Starfire, el Raven i el Chico Bestia, que si no sé si els coneixeu, però aquests són ja més superherois de DC i potser no els coneixen tants com els de Marvel.
No.
Però bueno.
Fins i tot el Rafael, bon dia. Va dient que
no. Jo
és que ja no sóc molt de superherois, En general ja no sóc molt de superherois. I a sobre aquests són personatges secundaris de
Robin, el Robin sí.
El Robin és l'únic, sí. Però també hi ha Robin ja secundari del Batman.
Exacte.
Doncs aquí és el protagonista de la sèrie.
Sí.
I algú passa amb el Batman, però no es porten gaire bé, la veritat.
No, i els secundaris que es revelen,
I a partir d'aquí, doncs, aquesta sèrie doncs, anirà introduint a multitud de superherois que haurem d'estar molt atents per no perdre'ns en cap, i no sabrem cap on avança la sèrie, però bueno, a mesura que es vagi veient, anirem veient si treuen una segona temporada, si no, i allà en què fan.
Doncs anirem seguint ben atents a totes aquestes novetats, i recorda, per la propera setmana, a veure si ens pots parlar de Black Mirror, aquesta pel·lícula, aquest capítol interactiu, que doncs és una de les novetats i que segurament doncs obrirà la porta, a que molts altres...
Exacte. El primer cop que vam veure a casa d'on, i no sabíem com clicar quan ens tocava una cosa o altra per triar, i ens vam menjar tota la pel·lícula sense triar.
Què dius?
No ens deixava triar.
A mi em va passar que doncs, no podia triar a la pantalla, a la tele, i llavors l'haig de veure amb el mòbil.
Exacte.
Sí, que això també, però bueno. Doncs ja en parlarem la propera setmana. Doncs ara, Bea, posa'ns en situació, que arriba en Rafael. Bon dia, Rafael, i bona entrada d'any. Com ha anat?
Hola, bon dia. Molt bé.
Ja respires, no?
S'ha constipat, porto un constipat a sobre.
Home, clar.
S'ha que tothom, la majoria de gent.
Molts dies també d'excessos, aquest fred, no? Que baixa les temperatures, i també molta feina a vosaltres, que ajudeu als Reis i que ajudeu a fer cagar el tió, llavors amb moltes propostes i idees, llavors molta feina. I avui què ens portes? Ens portes quatre propostes, no?
Mira, primer de tot, sí, porto quatre propostes, però primer de tot he de dir que avui estem d'aniversari.
Què dius?
Que avui el Tintín fa 90 anys.
És veritat, és veritat.
Avui celebrem que abans se celebra, celebrem, per la part que ens toca, que fa 90 anys va sortir el primer Tintín a la revista Petit 20M,
mare meva, 90 anys,
a Brussel·les, i en blanc i negre, amb un dibuix molt poc acurat d'Al·lergé, que era molt jovenet. Al·lergé sempre va renunciar una miqueta amb aquesta primera història, perquè era molt senzilla, era de quan ell era molt jovenet, però és el primer cop que surt el Tintín, i s'ha de tenir present.
90 anys i es conserva en plena forma, podríem dir.
Sí, de fet sí. Mira que fa anys que no surt cap, des de l'any 83, no surt cap àlbum. L'autor Al·lergé va dir que no volia que se'n publiqués mai més cap, i així ha sigut, Però bueno, dins de tot és un personatge que encara aguanta.
Els més petits també els apassiona la seva història, o són més les generacions més grans?
Sí, són històries ja una miqueta passades de moda, en el sentit aquest, pel jovent. El jovent ara vol altre, té moltes altres maneres de concebre el còmic, no només el còmic sinó el videojoc, tot l'animació i tal, i el Tintín s'ha quedat una miqueta antiquat. Els seguidors del Tintín són gent gran, són gent de 50 anys cap amunt. Els jovenets costa molt més.
Doncs vinga, aquest era el nostre petit homenatge, no?
Sí,
a Tintín.
Sí,
i ara quina ens portes?
Doncs mira, comencem precisament amb una portada que tothom està dient que recorda molt el Tintín.
Ostres, sí.
Que és el Tesoro de Cisne Negro, del Paco Roca. I si us fixeu, sembla molt a la portada.
Pensava que molt... el Tintín.
Sí,
El Raca amb el Roig, se'n recorda molt a la història de... del Rac amb el Roig, no? Del vaixell aquell, dels pirates i tot això, no? Doncs en aquest cas, sí, el Paco Roca... Recorda molt tota l'essència, recorda molt a Tintín, És un homenatge que realment fa a Paco Roca al Tintín. Doncs en aquest cas, el Paco Roca és un dels nostres grans autors en aquests moments, és un superventes, l'autor superventes número 1 en Espanya. I cada obra que treu ja va, ja té un seguiment tant a les xarxes com amb els medis. És dels pocs que podem dir que ha arribat a poder que se'n parli ell a televisió, ràdio i tot això. És dels pocs. Gràcies a obres com Arrugues, que va detectar l'Efemer, que va ser un gran èxit, que va guanyar el Premi Nacional de Còmic, Los Surcos de l'Azar, que va tractar el tema de la Guerra Civil Espanyola. I en aquest cas és la història, que és una història real, tot el que s'explica aquí és real, d'una història que va passar fa uns anys. Jo quan l'anava llegint vaig dir, hòstia, sí, ara sí que és veritat que me'n recordo. Deu fer uns 10 anys, així es va parlar d'un vaixell que van trobar uns exploradors, uns marins, uh-huh, que van trobar un vaixell ple de monedes d'or, van trobar un gran tresor. I Espanya va dir que aquest tresor pertanyia a Espanya. I ells deien que no, que l'havien trobat en un lloc, que era un vaixell civil, perquè està clar, resulta que la història és que si tu trobes un tresor a dins del mar, o un lloc on sigui, no? Si aquest tresor, l'estat, per exemple espanyol en aquest cas, demostra que aquest vaixell era militar o era flotat per l'armada espanyola, per l'estat espanyol, representa que pot recuperar, té el dret a recuperar el tresor. Si és un vaixell civil, no. Després el que el troba, doncs la persona que el troba doncs s'ho pot quedar.
I què va passar aquí? Aquí tothom doncs volia el tesoro.
Sí, clar, estàvem parlant de milions i milions i milions d'euros. Estàvem parlant d'un dels tresors més grans trobats en un vaixell en tota la història.
Ostres, ara tinc curiositat i al final qui
No explicarem al final.
Sí, és una bona premissa, una bona història.
La història és que aquests buscadors de tresors van intentar fer veure que aquest vaixell no era el Nuestra Señora de las Mercedes, que era el barco aquell que Espanya deia que era, sinó que era el Cisne Negro. Van fer veure, van enviar uns vaixells amb els GPS a una altra zona, perquè aquells barcos van amb GPS i han d'anar marcant tot el que van trobar. Doncs el que van fer, van agafar els GPS dels vaixells, el van ficar en una altra zona, al mig del mar, al mig de l'Atlàntic, per fer veure que aquest vaixell no era el mateix que estava reclamant Espanya, no? La història va evolucionant. Em va recordar molt a les pel·lícules com aquelles que han estrenat fa poc, del Watergate, que els investigadors, saps, que els periodistes van trobant proves, que es queden encallats, sí, sí, que arriba un moment que no tiren endavant, però després apareix una altra prova, una altra cosa, i a partir d'aquí l'acció retorna i tornen a buscar, i ara sí que els tenim, i tot això, doncs, tota l'acció va així, no? Els buscadors del tresor intentant fer veure que no és aquest vaixell, i l'estat espanyol intentant, doncs,
de demanar l'autoria, sí, no? Sí,
de
sí.
L'autoria. La història s'acaba a Miami amb una espècie de Fort Knox allà perquè els americans van donar la raó en els exploradors aquests, en aquests buscadors, els americans, no? I el van guardar el tresor en una espècie de lloc secret, estava tot d'allà guardat. No explicaré al final,
m'ha fet molt bé, ara
sí, la història és molt curiosa, i a part permet veure això, no?, com funciona una miqueta, uh-huh, tots els entresijos aquests de la política, però al final, com que s'estava parlant de tants milers i milers de milions d'euros, hi intervé tothom, no? Clar, no només hi ha els buscadors aquests que ja intentaven aconseguir per ells aquest tresor, sinó que l'estat americà també es fica a favor d'ells per intentar que quedi als Estats Units aquest tresor, no? Però estem parlant de monedes de plata de molt valor, tot el que hi havia allà, pots muntar pràcticament un museu només amb allò, no? I vol dir que l'acció, està molt ben pensada. El Paco Roca és un mestre en aquest sentit, explicant, narrant, és molt bo, i la història va super, super fina, i no explica al final.
Brutal la història, també brutal la manera d'il·lustrar-la, m'agrada molt.
Sí, el Paco Roca és un mestre. Sí, ja et dic, sí, que en aquests moments segurament és el número 1 en aquests moments d'autors espanyols, tant com a dibuix com per entendre, com per concebre obres.
Com narrativa, no?
Sí.
Doncs aquesta era la primera proposta, però porta moltes més.
Sí, mira, per exemple, porto un drama, que mirem de tema, La tristeza del elefante, que aquí ja ens dona a entendre una miqueta que aquí ja no estem davant d'una història divertida, sinó que és un drama. Està molt ben dibuixada perquè està feta tot a llapis,
és molt curiosa. És tot fet amb llapis de colors. I ens narra una història que...
Ha fet amb llapis de colors?
Sí, tots són llapis de colors, està molt, és molt bonic. Ens narra una història que penso que devia ser a la postguerra, cap als anys 50, més o menys. I és la història d'un nen orfe que viu en un orfenat i que és grassonet, és poc agraït, i com si diguéssim, a la seva escola com el tenen una miqueta, com li fan una miqueta el que es vull seria el bullying, que aquella època no existia, oi? però ens deia bullying, doncs bé, i el pobre és el que està allà marginat, i ell té una passió que és el circ. Sempre que pot se'n va a un circ, i va a un circ estable, que hi ha en el seu poble, i cada sempre que pot va a veure el circ. A partir d'aquí la història va desenvolupant que es fa amic de la filla de l'amo del circ, i a partir d'aquí comença una història molt bonica entre ells dos, però que acabarà tràgicament.
Jo que pensava, mira, veus? Sí. Una història d'amor, d'amistat...
Però és una, al final acaba sent un drama absolut, però molt bonic, molt ben explicat, molt ben narrat, i que a mi em va agradar molt, per això, no? Perquè de la manera com està explicat i tot, és una història molt maca per tots els públics, i que més això, no? Hi ha històries boniques que acaben tràgicament, però no deixen de ser boniques. I doncs és molt recomanable, ja veus que el dibuix és molt agradable, és molt bonic, ja veus com quin traç està fet i tot ha fet a llapis, o sigui que està molt
bé. Quina feinada, és que jo sempre que porto els còmics vaig pensant, quina feinada.
Clar, estem pensant que normalment avui dia...
Amb llapis, tot amb ordinador, i fer una cosa així...
Un còmic així, normalment l'autor tarda un any a fer-lo, o sigui que és una feinada, no estem parlant de quatre dibuixets que fa, faig quatre dibuixets i vaig ràpid, no, avui dia... s'estan fent coses molt boniques que costa molta feina. Bé, igual que qualsevol pel·lícula, que pot tardar una pel·lícula a fer-se, no? O un llibre, un escriptor...
O un videojoc.
Exacte, sí. Un videojoc també. Un escriptor pot també estar un any tranquil·lament per escriure una novel·la que sigui ben feta, no? Doncs amb el còmic també passa això. Si vols una història ben feteta i ben treballada, té la seva feina i això s'ha de valorar, no?
Doncs vinga, anem a la tercera proposta, que
mira,
és molt diferent.
Ara parlarem del René Goscinny i la Bertrude d'Urso, que segurament us sonaran, perquè van ser els autors de l'Astèrix, un dels grans clàssics, que aquest any l'Astèrix fa 60 anys també, mira, una casualitat, sí. L'any 59.
Que fort, no? Sí. El Tintín i l'Astèrix.
Grans aniversaris,
els clàssics, sí.
Doncs mira, en aquest cas parlem una de les històries prèvies a Astèrix. Era el començament que Goscinny i l'Uderzo estaven junts com a guionista i com a dibuixant. Van fer diverses històries curtes i aquesta és una d'elles, no? És una història que està bé, és una història d'una parella, d'una parella que són investigadors i tenen aventures per tot el món, van a la selva sud-americana, al desert, o sigui, són diverses històries, però la gràcia d'aquest llibre, d'aquest recopilatori, el còmic es diu Benjamín i Benjamina, que són els dos protagonistes de la història, està publicat per Salvat. La gràcia d'aquest recopilatori que recull totes les històries de Benjamín i Benjamina és que abans de tot hi ha una explicació molt acurada del moment en què es produeix aquesta història i per què es va produir, i també explica com es treballava aquella època.
El context, no?
Sí, estem a les anys 50, finals dels anys 50, 57, 58, i en aquells moments dibuixants i guionistes eren simples treballadors de les editorials. No tenien cap dret ni sobre sobre els seus personatges ni sobre les seves històries, i per exemple si l'editor s'enfadava els podia despedir sense donar més explicacions, se'ls pagava el que havien fet fins aquell moment i se'ls despedia i la història la podia continuar una altra, no?
Que trist,
sí, però en aquella època es treballava així, sí. I aquí ens explica que precisament Goscinny, el guionista, es va rebel·lar contra tot això. Va ser un dels que es va rebel·lar.
Sempre hi ha la primera persona que es queixa, no? I que reivindica els seus drets.
Quatre o cinc autors es van rebel·lar i què va passar? Doncs que l'editor els va despedir a tots. I precisament van ser Uderzo i Goscinny, van ser d'ells. I el que van fer és, un cop ja no estaven amb l'editorial, a part l'editor, com que era una miqueta en blanc corporativisme, va avisar la resta d'editors que no donguessin feina amb aquests rebels, no?
Molt bé, em sembla molt bona política.
Sí, molt bé, que bonic, quina bona llança, eh? Es van trobar sense feina I el que van fer per això, ells tenien moltes idees, moltes ganes, i es van dedicar a la publicitat, per començar, com a mínim, per poder tenir diners per muntar una nova empresa, que és el que volien, és la seva pretensió. I aquí explica doncs com van anar fent publicitat per revistes i per diaris, feien publicitat amb dibuixos, i quan ja van començar a tenir ja una miqueta de diners, van muntar una estructura editorial, i aquest, un dels resultats és aquest, el Benjamín y Benjamina, que això van fer per una revista que era de televisió i de ràdio, i feien històries curtes que els hi pagaven, com que no era de còmic oficialment, sinó una revista generalista, feien pàgines, 3-4 pàgines a la setmana, del Benjamín y Benjamina, per aconseguir diners per poder muntar. A partir d'aquí, quan ja van tenir capacitat,
sí,
van agafar diferents autors...
Les històries de Benjamín y Benjamina els van ajudar a fer realitat, sí, el seu somni, no? La seva
idea. Exacte, la creació d'Astèrix, que vindria l'any següent, vindria l'any 59. Imagina't. Doncs amb aquests diners es van ja muntar un editorial, van muntar una revista, que era la revista Pilote, que va arribar a ser una de les tres grans, les revistes grans a França, a Franco-Belga, van ser Espirú, Tintín i Pilote. Van ser les tres revistes que van publicar totes tres aquí als anys 70 i 80, es van publicar aquí. Doncs això va ajudar doncs, a poder muntar una estructura editorial, amb el primer llançament que van fer, que va ser l'Astèrix, que va ser un bombasso brutal, va ser un èxit brutal, i en aquests moments Astèrix porta venuts més de 400 milions d'exemplars a tot el món, vol dir que amb 40 històries, amb 40 àlbums, vol dir que a partir d'aquí... I
imagina't,
està molt bé, està molt bé que expliquin això.
Imagina't el seu cap, que el va acomiadar, no? Que els va acomiadar,
sí,
imagina't,
com
estaria
estirar,
content.
Com es devia estirar dels cabells.
Sí.
De fet, hem de tenir en compte que molt poc després, com que tothom va veure que ja que ells se'n podien sortir i que se'n havien sortit, clar, ells van començar a agafar dibuixants i autors i els hi pagaven bé, els hi donaven els drets dels seus personatges, i és clar, els editors van començar a veure que la gent marxava. Van tenir que canviar, i ara no, i a partir d'aquell moment, ara qualsevol autor és propietari de la seva obra. L'editor edita, té el dret sobre la publicació aquella que s'està fent, però el personatge i l'obra i l'original i tot és propietat de l'autor.
Home, que per això és l'artista, no? Que
no, sempre,
aquella història.
Exacte, sí, sí. Sempre ha d'haver-hi algú que revolucioni una miqueta i que es planti i digui no estic d'acord amb això, i aquí ja s'han de canviar les normes per adequar-les i per fer-les justes, sobretot.
Doncs sort d'aquests revolucionaris que ajuden,
sí, sí,
a transformar la societat.
I tant, i tant.
Continuem amb l'última proposta. Venga. Que m'agrada molt, la portada, ja t'ho dic.
Sí, és el Sola, del Ricard F, que és l'autor sabadellany, que és el dibuixant de Sabadell, és el nostre autor més internacional, ja porta 20 i pico obres publicades per tot el món. I en aquest cas el Ricard agafa una història real de l'àvia de la seva parella, de la Marta, que va viure la Guerra Civil Espanyola en primera persona. Ella era petita i vivia a Terrassa, però els seus pares la van enviar a viure amb els avis cap a Lleida, cap a la Conca de Tremp, cap a prop de Tremp, a Isona, per allunyar-la de la Guerra Civil Espanyola. El que no van tenir en compte és que la Guerra Civil va arribar a la Conca de Tremp, va arribar a tenim la Batalla de l'Ebre i tot allò precisament és per on va acabar entrant. O sigui, ella que els volien allunyar de la guerra precisament es va trobar ben bé i enfonsada a dins de la guerra. Van arribar els nacionals, van destruir completament el poble, i no la van destruir, van tenir que marxar, es van tenir que amagar en un altre poblet, en una masia, i ella al final, quan ja acaba la guerra, el que fa és escapar-se dels avis i se'n va fins a Terrassa, agafa una nena de 7 anys, tenint en compte una nena de 7 anys, agafa un tren i després de diverses penalitats per la nena va arribar a Terrassa per retrobar-se amb la seva mare, no? És una història dura, colpidora, i tot el que explica també és real, en primera persona, perquè realment explica la història de l'àvia de la seva parella, no? És una història que està tota feta, no hi ha res ordinador en aquesta història, és tot pintat. Realment cada vinyeta que veiem aquí és una pintura, el Ricard ho fa tot pintat, i és una obra molt, molt bonica que donarà joc, perquè a part és això, no és una història que val la pena treballar i tenir-la present, perquè són històries de guerra que hem patit, que hem d'evitar que es tornin a produir, perquè van ser molt doloroses i que encara en patim, en sap una miqueta les conseqüències, encara tenim 80 anys després, encara estem. Hem de patir que la iaia Lola encara és viva, És molt velleta, sí. És molt velleta, i li va explicant al Ricard tota la història, fil per randa, doncs li van explicant tot el que va ser, i tot el que s'explica aquí és autèntic. Va ser molt dur, una nena de 7 anys, tot això, i tenir que espavilar-se, tenir que buscar-se la vida i tot, és tremendament dur. És una història molt, molt bonica, molt bonica i molt diferent.
Una història colpidora, com has dit, no? Però molt necessària i reivindicativa per doncs, a recordar, sobretot les generacions més joves, no? Part de la nostra història, i també un petit homenatge a tots els avis i totes les àvies i besavis i rebesavis que doncs, van viure aquesta època tan difícil de la nostra història. Doncs fins aquí, hem arribat al punt i final. Déu-n'hi-do les propostes que ens heu portat, com feu sempre cada dijous. Ens veiem la propera setmana.
Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu.